Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
Entrat fa uns moments a l'estudi en Barbeta i dir que coneixes el fichier del Barça que avui surt com a investigat per part de l'agència Mètode 3 per ordres del Xavier Martorell, que es diu Jordi Aubach, diplomat en infermeria i treballador del planter de la secció de bàsquet. I la meva resposta és no. No el conec, sí que conec i molt amb el Gerard Piqué i conec menys amb el Rafa Márquez, i que cadascú, evidentment, jo crec que qui ha d'haver explicacions és el soci del Barça, és evident. Aviam, perquè no ho sàpiguen, no han escoltat l'informatiu de les 8, el periòdic publica avui un seguit de nous correus electrònics on parlaria que Xavier Martorell, amb Mètode 3, va demanar, en aquella època era cap de seguretat del Barça, que investiguessin a un vicepresident per voluntat pròpia, que era Joan Franquesa, i després, de retruc, altres tres. Dic altres tres perquè hi ha un cinquè que no hi és en aquestes investigacions, que és l'Alfons Godall. Que també seguissin el Gerard Piqué i el Rafa Márquez. Això el Gerard Piqué no és nou, perquè en interviu ja va treure fa 2 anys que l'estava seguint el propi Barça, i desvela una investigació amb un fisio, no? El club també va demanar investigar qui va fer la foto de la porta a Luz de Gas celebrant la victòria 1-0 del Barça al Madrid amb el gol d'Ibrahimovic. No tinc ni idea de qui és. Jo crec que si algú ha de donar explicacions...
Jo t'ho preguntava perquè, clar, quan jo he sentit aquesta notícia al dematí per la ràdio, clar, és dir, el que això no es pot és ficar al mateix sac tot, no?
Evident.
Escolta'm, que el senyor, que el Barça, diguem-ne, investigava des de jugadors a directius i tot això, això se sap des del primer dia. És una entitat, una empresa privada, i que jo suposo que els socis sabran si estan ben gastats aquests diners, si això és necessari, si s'ha de vigilar el Piqué que no se'n vagi massa de juerga perquè els hi costa molts diners. Jo no sé, però relacionar això amb l'escàndol polític, a mi em sembla que...
No, relacionat això amb l'escàndol
polític. No, jo no dic tu.
Amb l'escàndol polític l'únic que dic és que de totes les cares de l'AUCA només hi ha hagut una persona... Perdona un moment. De totes les cares de l'AUCA només hi ha hagut una persona, una, que ha plegat. I no és precisament per això, que és el José Zaragoza. I ha plegat d'aquella manera, eh? I ha plegat d'aquella manera.
No, el José Zaragoza...
Plega per una altra cosa. No.
A més, no ha plegat.
Entén-me. Però, diguem-ho, i de les tres grans persones, les tres grans fotografies, cap de les tres ha obert la boca. Cap. Ni el Zaragoza, ni l'Oriol Pujol, ni l'Alicia Sánchez Camacho. És a dir, per entendre's, PP, Convergència...
Però, Jordi, que no pots barrejar-ho tot. Ostres, que l'Oriol Pujol té una història... investigada per la Fiscalia, i està pendent de si l'imputen o no l'imputen, de moment que no l'imputen. Però és un tema, diguem-ne, de presumpte tràfic d'influents...
No t'estic parlant que el seu càrrec. T'estic dient com a secretari general de Convergència, que és un dels partits que està involucrat en el cas de les investigacions per espionatge.
No.
A Convergència no està en res, tot això.
No, amb el tema de l'espionatge, de moment, no... No.
Xavier Martorell és...
Xavier Martorell,
de quin partit és? És de la CUP?
Però Xavier Martorell, que espiava el Piqué quan era del Barça...
Convergència Democràtica de Catalunya amb el tema de Sant Cugat, Jordi?
Sabadell.
Aquí és on estem. Aquí és on estem. Un moment. No, és que aquí és on està el tema. No. El tema d'aquí. El tema periodístic. És a dir... Aquest diari va dir que el senyor Martorell era un espió que espiava el Barça per ordre a més de no sé qui i tal. I al cap de tres dies, petit, no gran, petit, va dir que per error havien dit això, que era mentida. I al cap de 2 dies surten, és a dir, primer retracten i després surten a l'email aquest que el senyor Martorell, que havien dit... O sigui, després de que Convergència havia dit...
Parlant. De la informació, Felip Puig, m'estàs parlant tu?
Sí, aquest diari va dir que Convergència, periódico. Que aquest senyor Martorell espiava el senyor Felip Puig, no sé què. I després es van retractar.
Val, sí.
Vale. Es van retractar, van dir que era un error, que digo, a diferència de lo que publicó este periódico, llavors, què passa? Que al cap de dos dies surt la informació del, de les, d'això de Sant Cugat, no?
Sí. De Sabadell.
De Sabadell, que era, que no era cap cosa, diguem-ne, ni delictiva ni d'allò, sinó simplement que com que havien dit que mai havien fet un contracte amb, amb Método 3, i ara resultia que una conversa en la que semblava que sí que hi havia hagut, doncs quedava una mica amb el cul en l'aire, no? Quedava amb el cul en l'aire el senyor Martorell, quedava amb el l'aire Convergència, i llavors aquest se'ls va posar la cara, el periodista se'ls va posar una cara de tontos, perquè, clar, havien rectificat, i ara resulta que no havien d'haver rectificat tant. Bueno, doncs llavors avui, emprenyat, treuen això i, i regiren el Barça, el Piqué, el no sé què, i Convergència. Home, em sembla, francament, és a dir, tothom té dret a fer el que vulgui, però jo no xupo el dit, m'entens o no? Jo no crec que el senyor, si el senyor Martorell, si el senyor Martorell aquest és un senyor que es dedica a és un professional d'això de la seguretat, i tots aquests són obsessos de les, dels micròfons i de les coses, i com encarregat del Barça, pagant el Barça, espiava a un fisioterapeuta perquè devien pensar, jo que sí que devien sospitar d'ell, doncs pues serà el seu problema. Vull dir, però això és que no té dimensió. És un tema que no té dimensió ni política, ni social, ni res. No sé on està el problema.
Jo no estic d'acord. Jo crec que sí que té dimensió, i a més, per mi, la gran dimensió d'això va molt més enllà.
En tot cas, tindrà dimensió esportiva.
Oriol Pujol dimecres va dir al Parlament que ni Convergència Democràtica de Catalunya ni Xavier Martorell van encarregar seguiments.
Clar, i que tinc, clar,
i Josep Rull va dir mai, penso que mai, com el Piqué, se'n recordeu allò mai, que contava llavors, el cap, no, quatre llavors, vegades, no, mai,
i llavors
mai.
Resulta que surt, ei, no surt una investigació, surt un e-mail que diu que sabia què feien i va dir, bueno, pues cobra-li, no cobra-li, i al final sembla que tot va dir que, bueno, que al final no van cobrar i que no van fer cap contracte. Molt bé. Vale, la van cagar, va dir, hòstia, és veritat, però ojo, no va fer un espionatge allò. Allò va ser una feina de Convergència per, de Sabadell, vale? No va ser que espiessin a ningú contra la seva voluntat, no. Bueno, vale, pues sí, és veritat, van tenir un dia una relació amb Método 3, eh? La CUP ha tingut una altra diferent. Bueno, vale, però on està la dimensió política d'això, tio?
Jo crec que sí que té diverses dimensions. Una és política, és la final per mi, però per mi n'hi ha una primera de moral, perdoneu. És a dir, que s'espia un jugador al Barça, que s'espia el fisioterapeuta, que s'espia els directius, que la persona, que la persona... Que és el senyor Martorell, que vam tenir aquí en directe fa una setmana, ho anés negant tota la seva relació, per cert, anava negant la seva relació i els mails l'han anat descobrint.
L'endemà, la Vanguardia li fa
I que més a més...
Com va ser la Vanguardia que va treure? Doncs I per això se'ls va posar cara de tontos de la competència. Home, clar.
Però, Barbeta, però si no té res que això... Un moment. Segueix, Ernest.
No, és que no puc parlar. I llavors, a mi, el diari, perquè ho treu, no ho sé, però el que té el diari és veritat, sí o no, el que he tret del periòdic avui, és veritat, aquests mails no són inventats, clar. O sigui, no sí, són inventats.
Sí, però on està la notícia aquí? La... Que el Barça espiava un empleat seu.
Sí,
vale.
Sí, sí.
Què?
Sí.
Què? Home, què no?
És que no em deixes parlar, vas dient què i no em deixes parlar. El què t'estic dient? Ja, a mi em fa angúnia des del punt de vista moral. I ara passem a la part política. La part política, Jordi, no va tant d'un espionatge com de la mentida. Se'ns ha mentit. Aquest senyor va pretendre que no tenia una relació intensa amb Método 3. Per cert...
Des del primer dia... És mentida això que dius. Des del primer dia el senyor Martorell ha dit jo he treballat molt amb Método 3.
Perdona, li vam preguntar aquí el divendres passat, se li va dir vostè tenia una relació estratíssima, no? Diu no, una relació normal. No, mentida. Era una relació que, per cert, pel to dels mails d'avui del periódico demostra una relació no de familiaritat, sinó que s'asseien cada dia a la mateixa taula. Segona cosa, es va dir, es va negar la relació de Mètode 3 amb Convergència. Es va negar i s'ha pretès tractar-nos com a rucs, dient-nos que no hi havia una factura, com si l'absència d'una factura demostrés que no hi ha relació. Llavors, clar que hi ha hagut relació. Clar que hi ha hagut relació entre Mètode 3 i Convergència. Com hi ha hagut relació entre Mètode 3 i el PP, que, per cert, no sabem res. Com hi ha hagut relació entre Mètode 3 i el PSC, com hi ha hagut relació entre Mètode 3 i el Barça, i entre tot Quisqui, que, per cert, s'ha demostrat que Mètode 3 era l'empresa més transversal de la història de Catalunya.
Entenc com no està l'IBEX.
I amb el PP, i amb el PS,
sí, sí,
i amb el d'allò...
Sí, 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 però si ho estic dient. Llavors, jo el que dic és, clar que té una dimensió política, clar,
Si ho barregem tot, tot és polític. Però si no ho
barregem... Però si és Mètode 3 qui ho barreja tot, si és que a la mateixa taula estaven els del Barça... I, per cert, mira com t'ho barrejo. El senyor Martorell té un càrrec, no? Secretari...
Director General de Serveis Penitenciaris.
Ens ha mentit. Aquest senyor ens ha mentit. Ens va mentir la setmana passada.
Aquest senyor des del primer dia va dir jo he treballat en Mètode 3 quan era el jefe de seguretat del Barça.
Però un moment, que vull sentir el Jordi Bosch i l'Andreu Maiaio. Jordi Bosch, endavant, Madrid.
Res, no us preocupeu que jo anava esmorzant, eh? Escolta, a veure, un dels grans invents de la ciutat moderna, la que fa possible que la gent visqui en el segle XIX a les ciutats quan creixen per raons d'insalubritat, és l'invent de les clavegueres. I, per tant, les clavegueres, que és un invent positiu, en el seu moment, curiosament, avui té una accepció negativa, no? I, per tant, el més important que veiem és que les clavegueres estan connectades, és a dir, que per dalt, doncs, cadascú està a casa seva i els mons són diferents, i per sota, doncs, veus realment que hi ha connexions realment insòlites. A mi el que em preocupa més de tot això és... la inseguretat que produeix en les persones, en els individus, el que pugui afectar a la seva pròpia llibertat i els seus drets de tot això. És cert que hi ha una llei de seguretat privada i una regulació de tot això que autoritza doncs, determinades activitats d'investigació sobre les persones. A vegades són absurds alguns informes d'aquests que diuen que surten perquè són coses públiques registrals que has d'anar al registre i també una gestoria t'ho fa perfectament, però a mi el que en aquests moments em sembla molt bèstia és que hi hagin 2.000 dossiers que estiguin circulant, que es vagin penjant, etc., i que al final provoquen una bola en la que es barreja tot, el que és legal, el que és il·legal, el que és curiositat, la nostra pròpia curiositat, que ens sembla que tenim dret a saber el que diuen aquests dossiers, d'una manera, no ho diguem clarament, però ens sembla que volem saber-ho tot, quan realment estem entrant en una zona molt perillosa, que són els drets de les persones, no? És evident que aquí hi ha una barreja entre tot el món de la seguretat, el món policial, el món, diríem, d'encreuament absolut d'aquelles persones que estan al càrrec a les organitzacions precisament del manteniment de la claveguera, home, molt intens, no? I, per tant, la merda va sortint a l'exterior. I el que em preocupa, insisteixo, perquè és que hi ha un món tan obert de carpetes aquí que jo sóc incapaç d'entrar a la del Barça, d'entrar amb la de les escoltes del restaurant, etc., perquè no acabaríem mai. A mi el que em sembla més greu és que avui els drets de les persones estiguin en joc.
Ara de seguida, precisament, entrem
amb això estic totalment d'acord.
I tots estarem absolutament d'acord. Ara entrarem de seguida amb el tema del Barça que ara ens explicava, perquè aviam si algú ens ho aclareix una mica més. Però, Andreu Maiaio, per acabar aquest primer torn d'opinions a la taula.
Ràpidament, aquí hem de fer net i ràpid. I els partits polítics, sobretot. Aquí dimiteix el papa. I aquí no dimiteix ningú.
La reina d'Holanda.
Ni Déu, diria, i que em perdoni. No? És a dir, però... A veure, el senyor Xavier Martorell és una peça molt important doncs, del que es diu l'aparell de Convergència Democràtica a Catalunya. I aquí haurem d'estirar el fil amb el senyor Germà Gordó, que és una altra persona, que està aquí al mig. I, per tant, doncs, haurem de veure quines relacions hi ha, perquè és una persona que ha fet unes determinades tasques dins de Convergència, que després se'n va a una empresa privada, al Barça, que continua, i després es veu que doncs, també continua fent coses doncs, per Convergència Democràtica. Per tant, la gent no entén que pugui plegar d'un càrrec de partit, la presència doncs, de Convergència Democràtica de Sant Cugat i continuant com a director general de serveis penitenciaris de la Generalitat. Sembla una contradicció, jo diria, és a dir, de que... Per què plega, si no, doncs, com a president doncs, de Sant Cugat? És a dir, per
no,
què?
No, si no plega, si no plega de res.
Però posa el càrrec a disposició?
No, res.
No?
Res. No, res.
És a dir, no ha passat res.
No ha passat res.
És a dir, no ha passat res i...
No ha passat res i diré a l'argument convergent.
No, sí que ha passat, eh? Sí que ha passat. El Rull en directe va dir que es plantejaven... Ah. Sí, ja obertament s'ha plantejat el cessament d'aquesta persona. No, t'ho estàs inventant. El que passa que no s'ha fet efectiu, això.
No, un moment.
Hi ha hagut un debat o no?
Intern hi ha hagut un debat. I
públic, també. Eh? I públic, perquè no. S'ha arribat a dir públic.
En un moment determinat, el president de la Generalitat i el partit del president de la Generalitat diuen, nosaltres no hem tingut mai relació amb
Método 3.
I en un moment determinat, i això ho diuen perquè el diari El Periódico va relacionar Gordó, Martorell i espionatge polític. El Convergència i Unió va anunciar una querella, o vàries, per aquesta informació, i aquest diari el que va fer va dir va ser un error, això que vam publicar va ser un error perquè no hi ha cap mena de documentació que pugui demostrar això. Al cap després de rectificar, La Vanguardia treu l'email aquell en el que el senyor Martorell parlava amb el senyor del Marco, del senyor de Método 3. Diu, ostres, van dir que no tenien cap relació i sí que en tenien. Vale. Era un email de quan el senyor, era un email del Barça, de quan el senyor Martorell treballava al Barça, i li deia, escolta, perquè com que es coneixen, perquè són del mateix gremi, escolta'm, que hem fet un barrido a Sabadell, que els hi cou, que si mil, que si no sé què, que si no sé quantos, que allà no és tota la conversa, perquè es veu que al final diu, no, escolta, va, tu, no cobri res, va. Vale, doncs pues no cobra res, vale, o que sigui, m'és igual. Però el que sí que allò demostrava és que sí que hi havia hagut una relació entre Método 3 i Convergència Democràtica de Sabadell. Ai, és veritat. Bueno, molt bé. El debat que es fa a Convergència és dir, ostres, van dir una cosa i és una altra. Ha hagut una mentida, el que tu deies, no? Uh-huh. Llavors han estat debatent què fem i han arribat a la conclusió de dir, bueno, vale, aquell tio se li ha escapat un tema d'un barrido, d'una seu local de d'allò, però no era... És a dir, aquí no hi ha ni espionatge a tercers, ni cap actuació il·legal o irregular. Llavors, el que a mi m'explicava un dels dirigents de Convergència és, escolta'm, aquí hi ha gent que se suposa que ha encarregat un espionatge a un tercer partit polític. Aquí hi ha hagut una persona que està acusada, d'alguns dels detinguts, d'haver participat en col·locar micròfonos. I aquí no plega ningú. I un senyor que no ha fet cap il·legalitat, no se l'acusa de cap il·legalitat ni de cap irregularitat, que diu que es va oblidar de que un dia va tenir una conversa amb un senyor, home, per això ha de plegar. Llavors què passarà? Que davant de l'opinió pública quedaria Convergència com el principal instigador, quan en principi el que ha sigut és el principal espiat, perquè l'espionatge era el Felip Puig...
Una persona al telèfon que la vull saludar per parlar del tema.
Vale. I llavors doncs van decidir escolta'm, que des del punt de vista polític-mediàtic no tenia sentit això. Ara, dit això, jo entenc perfectament que després de que es veiés aquell... De que un diari rectifiqui, després es veu que podia haver... no calia que rectifiqués tant, doncs apostant com una moto, i ara ho han partit
però
tot.
El que publica el periòdic avui és veritat, sí o no?
Sí, però...
Els mails aquests, sí o no? És veritat?
No sigui veritat. Jo el que t'estic dient és que això no té dimensió política.
Això
se sap des del primer dia. No des del primer dia.
Els mails aquests, no? Els mails aquests és la primera vegada que els veig jo,
I això res del físic.
Un moment. Això, que el Barça... s'investigaven i que tenien contractes amb agències de detectius. Bueno,
jo no faré de defensor de ningú. Jo desconeixia el del Rafa Márquez.
Jo estic valorant la notícia, tio.
I jo sí per veure-la també.
I la notícia aquesta té un interès particular d'un diari, però aquesta notícia...
Què vols dir? Què vols dir? O sigui, i els altres diaris no tenen interès particular de les notícies.
Però jo puc dir la meva. Aviam, que el Barça tenia un sistema de seguretat i que contractaven els detectius i que, evidentment, espiaven, o com es digui, els jugadors, a directius, a vicepresidents, se sabia o no?
No, jo els correus, sí, els correus d'avui...
Folk,
els correus del periòdico d'avui no els havia vist mai. Els correus del periòdico d'avui no els havia vist mai.
Que el Barça, com qualsevol altra empresa, pugui contractar una agència de detectius per espiar empleats seus dels quals deuen sospitar o no, jo què sé, no m'interessa, m'interessa...
Em sembla normal, no.
Però tu ets del Barça, no? Ets soci. Doncs pues vés allà i demana explicacions a l'assemblea. Però això, jo sincerament crec que això s'engreixa per raons que no tenen res a veure amb el fet.
L'assemblea no es pot parlar. Vull dir, si no ets compromisat, si no et toca un sorteig. Vull dir, no.
Bueno, pues mira,
inventem un altre mètode.
És a dir, és un tema de... En qualsevol cas, això és un tema estricto sensu del Barça.
Són les 9 i 5. Perdona, com que és estricto sensu del Barça, i a mi m'interessa aquest tema, i la veritat és que he vist algunes coses que jo desconeixia, com per exemple seguiments a segons qui, que no m'ho podia imaginar, que siguessin un...
Mira, saps quina informació hi ha aquí?
Demano, per favor, no
prego. Per què el Barça s'ha de gastar diners en averiguar qui ha fet les fotos del Lugas?
Pues ja està, per això és un tema d'intervenció.
Però això no és una inversió política, tio. És que no barreja amb les coses.
Hosti, necessito de debò, eh? És que
s'ha de treure l'entrellat de les coses. Doncs ho podem passar tot a la primera.
Com que vull treure l'entrellat de les coses, vull saludar l'advocat i exvicepresident institucional i de patrimoni del Barça, el senyor Joan Franquesa. Senyor Franquesa, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Vostè n'estava al corrent de les investigacions de Gerard Piqué, a Rafa Márquez i al fisioterapeuta Jordi Aubach?
No. Ni jo ni crec que ningú de la directiva.
Quin sentit tenia investigar un diplomat en infermeria i treballador del planter de la secció de bàsquet?
Veure, jo crec que, per posar la passitud del tema...
Deixa'm preguntar-te, Joan, com que ens coneixem de fa temps, deixa'm preguntar-te així, curt i ras. Tu, de tot plegat, de tot això que va sortint sobre el Barça, la investigació del Xavier Martorell, i l'espionatge i el Soriano i tot plegat, tu quina lectura en fas de tot?
Home, anem a veure, ara és un tema mediàtic. Evidentment, el Barça ajuda a divulgar també certes notícies i a mi em sap greu que es barregi el Barça amb el que serien... Pues amb fets bastant lamentables d'espionatge polític o altres casos d'imputacions o temes que tots coneixem, no? Jo crec que hauríem de separar el que és el tema Barça-Club com a entitat privada i que s'ha fet una sèrie de coses que podem comentar, i una altra cosa és això, juntar-ho amb un poti-poti amb tot el debat que hi ha ara, que és bastant lamentable, de tot el tema corrupció, el tema d'espionatge.
Val, a partir d'aquí, quina lectura en fa tot plegat en Joan Franquesa?
No, a veure, si determinem el que és el tema del Barça, el Barça és una entitat privada, i com a entitat privada té un servei de seguretat que tenen diferents funcions, com pot tindre una empresa que pot comprovar doncs, el nivell d'absentisme dels seus treballadors, com pot comprovar si un client quin nivell de palancament financer o nivell creditici té. És a dir, hi ha una sèrie de funcions que no es poden titllar d'investigació, sinó comprovació moltes vegades del que és dintre d'una corporació o una empresa. Dintre d'això, a veure, jo no conec quin nivell de llibertat o quin nivell de facultats podia tenir el Xavier Martorell, però sí que entenc que si no té com a executiu i càrrec de confiança un alt executiu, home, no anava per lliure. És a dir, jo crec que algú en moment determinat li va encarregar que comprés certes coses des del punt de vista de seguretat dels jugadors, des del punt de vista dels empleats, però jo aquest tema en concret ho enfoco més des d'un tema de relació privada de l'entitat i per ordres de... que no pas d'una iniciativa particular d'un senyor que és per lliure investigant així a diestro i siniestro pues, empleats o jugadors.
La història comença, tota la història del Barça amb el tema de la investigació de Mètode 3 comença precisament amb Joan Franquesa, quan això vull que m'ho aclareixis, que tu vas demanar que t'investiguessin.
No, a veure, la paraula investigació... que s'està fent ús i abús. Però el Joan Franquesa, en un moment determinat, i tu ho saps, Basti, perfectament, perquè ets formes part de l'entorn del Barça.
Sí, sí. A mi també t'he d'haver-me
espiat.
Entén-me el que vull dir. Vull dir que tu saps que el tema del Barça és bastant complex i té moltes arestes, no? En un moment determinat, amb el que se'n diu l'entorn del Barça, apareixen certes informacions que em poden afectar a mi personalment en tant en quant a càrrec de, en càrrec del Barça. I em preocupo i comento amb el Joan Oliver i que, escolta, potser seria bo que fessin unes certes comprovacions, comprovacions d'una sèrie de circumstàncies que estan passant. A partir d'aquí, a partir d'aquest moment, es produeix una investigació, no el Joan Franquesa, sinó el Joan Franquesa, el Joan Boix, el Rafa Juste i el
Jaume Ferrer.
Jaume Ferrer. Vale? Investigacions que, òbviament, el Joan Franquesa no n'és coneixedor. Okay? Jo no li dic amb el Xavi Martorell o amb el senyor Joan Oliver que investigui els meus companys. Això és absurd, a part d'il·legal. Això és absurd, a part d'il·legal. És més, quan jo m'assabento que això succeeix i m'assabento de manera anormal, ho poso en coneixement immediatament d'en Jaume Ferrer. I el Jaume Ferrer comunica als dos afectats. I aquesta és la realitat. Per exemple, explicar només una coseta, que se m'entengui. Una cosa, a vegades, és comprovar si un senyor té una hipoteca a casa seva o té una propietat, en si té el registre de propietat, o comprovar si treballa en una empresa o en una altra empresa. Però una altra cosa és investigar amb aspectes molt personals que es va fer i que ens afectaven els quatre vicepresidents.
Quan dius personals, vol dir que s'us buscava més enllà de que eren els comptes corrents, per entendre's, no? O dels problemes patrimonials que potser tenia.
Ha sortit publicat, no? Des de relacions familiars, a relacions molt personals i de tot tipus, que va més enllà d'una mera comprovació registral, perquè ens entenguem. No?
A qui ho imputes, això?
Mira, a veure, jo ho imputo en un moment determinat amb una lògica d'estratègia post-Laporta. És a dir, jo crec que en un moment determinat algú se li correix de fer una comprovació dels quatre vicepresidents que es podien postular per succeir o intentar succeir el Joan Laporta. No? I en aquest context jo crec que era un tema més d'estratègia política que no pas d'un tema de comprovació de dades.
Fa tres vegades que dius algú. A qui et refereixes?
Home, a veure, qui encarrega o fa encarregar el senyor Xavier Martorell aquestes quatre investigacions és el director general.
El Joan Oliver.
Sí.
Però per ordre d'algú?
Mira, no ho sé. Aquí és un tema... Jo no sé fins a quin punt el president està al corrent o no. Jo crec que podia ser creïble que el president no ho sapigués. A veure, faré caricatura ara com a imatge, no? Més que el Barça tingués un director general, el director general tenia un club. És a dir, els poders del Joan Oliver eren bastant importants.
Casualment, hi faltava un vicepresident en la investigació.
Bueno, faltava un vicepresident perquè ell havia descartat la successió.
Però que després no va... És a dir, que és l'Alfons Godall, estem parlant?
Sí.
L'Alfons Godall. En un dels correus que publica avui el periòdico hi ha 8 factures, 4 de les quals per la mateixa quantitat, 16.240 euros. Tu creus que la relació de la Barça amb aquesta empresa Mètode 3 era més habitual del que s'havia apuntat fins ara?
Mira, ho desconec perquè en el món de la seguretat i moral d'aquesta empresa jo sóc un ignorant, vull dir, no ho sé. No sé quines són les empreses que actuen. El que jo sé és el que puc llegir a la premsa.
El Jordi Ubach el coneixies tu?
No.
Ni tens ni idea perquè se'l va investigar ni res, eh?
No, en absolut.
Va. I una última història. Joan Franquesa fa molts anys va ser regidor de Convergència Democràtica a Sant Cugat.
Sí.
Encara n'ets militant?
Encara.
Creus que el Xavier Martorell hauria de plegar?
Mira, això és un tema molt, molt, molt personal i humà, però si jo ho dimensiono, el tema del Xavier Martorell, amb tot el que és la polèmica que hi ha, jo crec que tot plegat és una mica una exageració. És a dir, jo no dic que no tingui dimitir per un tema de certa imatge i transparència, però si ell ho tingués que fer, jo crec que seria l'últim de la llista.
Va. No em puc escapar, Joan Franquesa, sense fer-te una última pregunta, perquè evidentment aquest és un dels temes que se n'està parlant aquests dies i tu has estat vicepresident institucional del Barça i de patrimoni. Tens por que els bojos hagin tornat al Camp Nou?
Mira, realment em sap molt de greu el que va succeir l'altre dia, perquè un dels grans èxits de la Junta, que no són només els esportius o econòmics, un dels èxits de la Junta va ser erradicar la violència, no? Violència zero. El fet de deixar la guàrdia en aquests temes em preocuparia que hagués sigut així. Jo crec que que no, que és un tema puntual. Jo penso que la Junta actual també està preocupada pel mateix tema, però realment no podem tornar a tindre aquella imatge que tots recordem lamentable que ja doncs, fa anys enrere, no?
Joan Franquesa, moltes gràcies per explicar-te. Fins ara, que vagi bé. És pràcticament un quart d'hora. Deixeu-me un minut i de seguida tornem.
En electrodomèstics, preu sense IVA. En informàtica, preu sense IVA. En televisors, preu sense IVA. Aprofita els dies sense IVA de Miró. Mira, mira, Miró. A Miró, som d'aquí.
Perquè som un banc, sabem com és d'important fer balanç. Perquè som Bankia, sabem que el nostre balanç va més enllà dels números. El deure, els errors que ens van portar a sol·licitar una important ajuda econòmica. Però a la B, el compromís i la solvència perquè la societat pugui recuperar la seva inversió. Ara, amb la seguretat d'un balanç sanejat i 7 milions de clients, és el moment de tornar al principi. Però aquesta vegada des dels principis. Bankia, comencem pels principis.
Perquè a Disneyland no havíem sentit mai tant. Ni tant. Disneyland París estén el seu 20è aniversari. No esperis més. Fes la reserva la setmana màgica de viatges El Corte Inglés només fins al 6 de març i tindràs fins a un 20% de descompte. Pregunta pels dinars i sopars gratis. I els menors de 7 anys tenen estada i vols gratis. A més, ho podràs pagar en 10 mesos. Consulta condicions. Vine a Disneyland París amb viatges El Corte Inglés. Finançament subjecte a l'aprovació de financiera El Corte Inglés EFCSA.
El perquè de tot plegat.
Un quart de deu. No sé si algú ha de fer algun comentari breu que he escoltat del Joan Franquesa, bueno, o que canviem de tema perquè tinc uns informes aquí estupendos.
Jo molt breu, dic que els espionatges és preocupant, però el que és veritablement alarmant és el que tu apuntaves en la última pregunta, que és el retorn de grups violents al Camp Nou. Mm-hmm. O sigui, això en aquests moments és la pitjor notícia al barcelonisme. No és haver perdut 1-3 contra el Madrid, no és el mal moment de l'equip, no és res, és això. O sigui, jo crec que en aquests moments haurien de saltar totes les alarmes, totes, a Can Barça, perquè a més hi ha molts testimonis que apunten que al Gol Sud s'estan colant grups d'animació estranys i que hi ha una grada jove encoberta. Aquella porqueria que ens anaven a colar amb la grada jove, que ja vam advertir, la porqueria està entrant al camp. I tornar a veure bengales, tornar a veure grups violents, escolta, mereixem una explicació. El club no diu res. El club no dirà res. El club es limitarà, perquè ara ens han fet una broma que és dir, no, ara mirarem les empremtes dactilars a la bengala. Escolti, això no és un problema d'un soci o d'una bengala, això és un problema estructural. Què s'està fent aquí de veritat perquè no torni a passar això? Perquè això no ho deixarem aquí, aquest tema no el deixarem aquí, eh? Volem explicacions. O sigui, el senyor Sandro Rossell quan torni a Nova York, volem que ens expliqui què està passant de veritat amb això, perquè s'han vist bojos al mini, és a dir, això és una tendència que estem veient. Què està passant al Barça?
Algun comentari sobre el tema?
No, jo del que ha dit el senyor Franquesa, jo crec que ha sigut una conversa molt aclaridora, i ell mateix ho ha declarat, i que, escolta'm, una cosa és el cas de l'espionatge polític, que de moment tenim un cas, és a dir, hi ha suposades espionatges que s'han fet, o espionatges, o investigacions, o el que sigui, legals o il·legals, que tampoc ho sabem, i hi ha un cas, diguem-ne, que és el que ha escoltat, que és la gravació d'una conversa entre l'Alicia Sánchez Camacho i la Miki
Álvarez.
Tot l'altre és que hi ha una agència que va fer crisi, i que llavors corren por ahí gent oferint els papers que tenien, no? I d'aquests papers hi ha uns que són de relacionats amb polítics i uns altres que no. I llavors, aquí el que crec que des del punt de vista periodístic hem de ser una mica rigorosos, de triar el gra de la palla. És a dir, a mi, que el Barça o qualsevol empresa contracti una agència d'detectius per saber dels seus clients, dels seus treballadors, dels seus d'allò, a mi em fa una mica de llullo, No dic que no, però ara, aquí, donar-me una dimensió política, això...
Molt breument, perquè he pres dels cafès. El tema seria que el tema del Barça, per arrodonir-ho, tot eren un conjunt de coses sabudes des de fa 2 anys, fins i tot l'Oliver va fer una roda de premsa explicant com havia anat aquest tema.
L'auditoria de seguretat.
Sí, home, espera un moment. I el tema és que ara la novetat és que ve empaquetat i connectat dins d'aquest món. Aquesta és la novetat, i posa d'actualitat unes coses que algunes se sabien i, bueno, les altres no se sabien. A veure, per introduir un element nou, a mi el que em preocupa de tot això, i no vull ser pesat, és que començo a sospitar i que determinats activitats de detectius són marques B. Marques B, no sé si de la policia o dels serveis policials de les forces de l'ordre, no sé si del FECIT, no sé de qui. És a dir, sembla que quan hi hagin... Tot això al marge del dret que tenen les empreses i les persones, d'acord amb la llei, a investigar una cosa quan es pot investigar, quan són part interessada. Que aquesta és la gran diferència. Malgrat que no m'agradi èticament, però vaja, es pot fer d'acord amb la llei. Aquí el que em preocupa realment és que em comença a donar la impressió, primer, que quan hi ha coses que probablement... i crec que començaran a sortir d'aquestes coses, un jutge no ha autoritzat, sempre hi ha algú disposat a fer-ho, a càrrec i a contra de què, no sé qui. I en segon lloc, aquí hi ha una gran família transversal, pel que estem veient, en el qual jo com a ciutadà no sé si ha de ser d'un cantó, si convergent, si socialista, si del PP, si d'aquí, etc. Però a mi em sembla absolutament escandalós que sembli que això hagi estat Alemanya Oriental, i que, per tant, aquí tothom s'hagi estat vigilant. Després, podem entrar amb la cuita de qui és el que ha de plegar primer, etc, etc. Evidentment, hi haurà persones que han d'assumir responsabilitats, però això, finalment, i acabo, forma part de la degradació que està visquent aquest país, Espanya i Catalunya, i que fa que probablement molts ciutadans s'estiguin girant d'esquenes a moltes coses. I, bueno, i acabo. És a dir, a mi em sembla que tot això forma de... forma part d'un procés de degradació de la vida pública i ciutadana, civil, política, de totes les característiques que jo no m'havia imaginat. No, i no sóc tonto.
Tota la raó, Jordi, un moment.
Seguint el mateix argument, les clavegueres existeixen.
El
que passa és que la política no pot ser una claveguera. Aquesta, i per tant, els polítics, la gent que té responsabilitat, s'ha de prendre totes les mesures per evitar convertir la política en una claveguera, no?
Jo crec que jo no estic d'acord amb l'última... Estic d'acord amb tot el que ha dit el Jordi Bosch, menys l'últim que ha dit, perquè jo crec que aquí sí que és on hi ha una intenció de dir això de Catalunya és un femer i tot, i tothom és un corrupte i no hi ha, i no s'assembla i no se salva res, ni les institucions ni els partits, ni tot, i jo crec que això és injust, és una realitat. Jo crec que això és no és veritat, i jo crec que tota aquesta història, sobretot el dels espies, jo no em canso de dir que en un cas de corrupció que afecta la jefatura de l'Estat, en un cas de corrupció brutal que afecta a la jefatura del govern espanyol, estem tot el dia parlant de quatre espies, que ara resulta que afecten a una empresa privada que es dedica al futbol. Home, no ens deixem enredar tan fàcilment.
Jo crec que tampoc és molt més transcendent. Puc estar d'acord amb el titular, però quan l'has anat esmicolant ho has anat perdent. Perquè, clar... És a dir, tampoc ho hem d'empatitir.
No, jo no dic empatitir, però l'ordre, l'ordre de les notícies, des del meu punt de vista, sí. Això és un debat periodístic, ara, eh? Sí. L'ordre de les notícies és en la mesura en la que són més o menys transcendents.
És
molt més transcendent el que li passa al cap de l'Estat, sí. És molt més transcendent el que li passa al govern de l'Estat, sí. I un cas d'espionatge polític, que és un cas, els altres, diguem-ne, encara no... És a dir, fins i tot els investigadors diuen... Nosaltres anem a averiguar què ha passat amb això.
Jo ahir al matí me'n vaig anar a comprar l'Ola a primera hora, perquè hi havia la Corina, a tot color. Aquesta senyora que explica que vivia al Pardo, que no sé en quina casa vivia del Pardo, no? Ja sabeu el que hi ha pel Pardo.
Que la pagaves tu, la casa?
Sí. Segon, i probablement tu també.
Segur.
Que volia cotxes. Aquí, quan deia que volia cotxes, aquí els demanava. En els 60 cotxes que té la Casa Real, o aquí? Segona, tercer, aquesta senyora està dient que feia gestions pel govern espanyol. I el que planeja per aquí Madrid i a tot arreu, dic Madrid en un sentit simbòlic perquè està aquí, o en un sentit pràctic perquè està a 12 quilòmetres d'on estic jo ara mateix. Aquesta senyora està dient que feia gestions, que era la nòvia, que està rebotada, etc. Això és molt fort, és clar, però és que no donem abast. És a dir,
Però jo insisteixo en l'ordre. L'ordre l'he posat jo a les 8 del matí, jo també t'explico el meu. No. El meu ordre, el nostre ordre del programa, a les 8 del matí, és que m'acabarà agafant un infart, Barbeta. A les 8 del matí, avui obrim amb una història que no obrim obrim ara la tertúlia, que vull parlar-ne ara, perquè precisament amb el Franquès havien quedat a 3:15. I he pensat, obrim el tema de la...
Sí,
de...
No, però aviam, no, jo Jordi, jo no t'estava ara interpel·lant no, sobre el de, jo, lo d'avui.
Ni jo t'estic interpel·lant amb el que t'has dit.
Estic autointerpel·lant-me a la secció meva, a la secció meva de política de l'avantguàrdia, també... l'ordre aquest, que jo discuteixo, però, bueno, però hi ha una inèrcia, m'entens o no? Però hi havia un dia que hi havia el govern espanyol, l'estat espanyol i els espies. I els espies anaven per davant. El País, La Vanguardia, El Mundo, El Periódico. I dius, i això per què? Bueno, però perquè hi ha algú que li interessa que això vagi així. Tu, no fotem.
Doncs ja, ara canviem la història i parlem del Ministeri de l'Interior. A través de les declaracions davant del jutge que hi van fer Eduardo Inda i Esteban Urriztieta, que són els dos periodistes del Mundo, que van treure aquell esborrany de l'UDEF, que van pastifar tota la campanya electoral catalana el dia 25 de novembre, i que publicaven que les famílies de... Vaja, que Artur Mas, les famílies d'Artur Mas i de Jordi Pujol tenien comptes a Suïssa.
I que els bancs suïssos han certificat que no és veritat.
Val.
I que això no es publica.
No, però els dos periodistes ja acusen directament els càrrecs del Ministeri de l'Interior,
Sí. Bueno, cosa no. Ells diuen...
No, que la informació...
Ells diuen que la van confirmar amb diverses fonts, entre elles, els càrrecs del Ministeri d'Interior.
Perfecte. Maco.
Maco no, era una evidència que això era una operació política. És a dir, maco, em sorprèn que se'ls hagi escapat, fins i tot. Perquè, clar, ells formen part de la conspiració. Aviam si ens entenem. Això ho hem parlat amb altres tertúlies, no? Això era una conspiració en el que estaven implicats serveis de l'Estat, ells i el Ministeri d'Interior, clar. El Ministeri d'Interior, gent del Ministeri d'Interior i el Partit Popular.
Per tant, m'estàs dient, Barreta?
I fins i tot la Carme Chacón va participar i que li van fer una entrevista perquè augmentés com a la Carme Chacón.
Per tant, m'estàs dient, perdona'm.
El jefe del CNI va posar la Carme Chacón, no oblidem això.
Com?
Sí, sí. El cap del CNI és un senyor que va nomenar la Carme Chacón.
Ministre de Defensa, sent ministre de Defensa.
Sent ministre de Defensa. I la Carme Chacón, sabem tots que és qui el Mundo defensa com a líder del PSOE futur, és el Carme Chacón. Que el Mundo és el diari que més estima el PSOE, com tothom sap.
Vale. Llavors, m'estàs dient que el Ministeri de l'Interior, ells, la policia, m'estàs dient que el PP, m'estàs dient que la Carme Chacón... Tot això junt, aquesta mandonguilla junta...
És l'Estat.
No, això és d'acord. Però tot això treuen voluntàriament aquesta informació per anar a...
Falsa.
Per treure aquesta informació falsa. I tots aquests estan d'acord, tots, Estan d'acord en treure aquesta informació?
Home, han rebentat la campanya electoral perquè veien que el Mas podia treure la majoria absoluta.
La pregunta, Barbeta, que és molt interessant la pregunta. M'estàs dient que tots aquests estaven al cas de que sortiria aquesta informació per rebentar les eleccions catalanes i Convergència i Unió...
Home, tots hi van col·laborar. Uns aportant a l'esborrany, l'altre publicant-lo, l'altre fent declaracions donant-li importància.
Tots sabent que era mentida?
Tots sabent que era mentida? Home, a l'esborrany posa que no està verificat. El periodista sempre té l'excusa de dir, bueno, a mi m'han posat un esborrany. Si l'esborrany... I llavors diu, i bueno, però si posava que no era verificat, diu, bueno, vaig preguntar, i els alts càrrecs del Ministeri de l'Interior em van dir que sí. Qui són? Ah, no podem dir que és secret professional. Bueno, aquest esborrany, el ministre de l'Interior encara no l'ha trobat, Diu que l'ha d'explicar un dia d'aquests, però de moment encara no ho ha explicat. Perquè és bastant inexplicable. No?
Sí, sí, jo torno a repetir. Que és que
però vaja, quedat, és que això des del primer dia, el debat és aquest. És a dir, que això, que hi havia guerra bruta amb això, des del primer dia. Que a mi
potser diguem que vaig amb el lliri a la mà com ha entrat el Ernest Folk en aquest estudi, però a mi em sorprèn que tots aquests, és a dir, que Carme Chacón, que el PP...
Carme Chacón és una persona que té una bona relació amb el diari El Mundo.
Sí.
I que quan el Mundo vol que li ingressin el seu tema, fa dues coses. Fa una entrevista a Carme Chacón i una entrevista a la Cospedal. I després el senyor Montoro també diu que den cuentas los que tienen cuentas en Suïssa.
No les capis. Jo t'estic dient que tota aquesta mandonguilla de gent, de la policia, del Ministeri de l'Interior, l'UDEF, digue-li com vulguis, l'UDEF, el Ministeri de l'Interior, que el Partit Popular... que el Mundo, que la Carme Chacón estaven al cas d'aquest informe i que el traurien per fer rebentar la campanya electoral.
Jo, si la Carme Chacón estava al cas de l'informe, no.
Cadascú pot fer el seu paper,
Clar, la Carme Chacón era adversària política o no? Era adversària política de Convergència, sí. Li diuen, escolta, et fem preguntes i què? I pues el Garbatxacón, com a diguem-ne, rival polític, pues, tot el que sigui, diguem-ne, desgastar el rival polític, pues, ho fa, es presta, com la Cospedal. Va fer-ho la Cospedal, també.
No, a mi em sembla que si es confirma que s'ha inventat un esborrany per dinamitar unes eleccions, bueno, estem davant d'un altre escàndol absolutament monumental.
Però aquest és impunit.
Monumental, que s'assuma a molts que hi ha sobre la taula, que alguns els esteu traient, que és que, de sobte, de forma increïble, l'amant del rei ja surt en categoria d'amant. Bueno, s'han inventat això amb els advocats de l'entranyable, de l'entranyable, perquè és un eufemisme, i a més dient que feia negocis en nom del govern d'Espanya, i diu negocis classificats. Però com és que no han comparegut 7 ministres del Parlament? Explica això.
No, són classificats? No,
espera, i a més això es barreja amb que el partit del govern a Espanya està intentant dissimular que hi ha un tio que ha robat 35 milions d'euros i que els té a Suïssa, i tot això, amb tot eufemismes, s'intenta dissimular... No, perdona, acabo. Sí. S'intenta dissimular...
Era per afegir.
Estem... No, no. Se'ns està intentant fer colar el conte de fades que era bo amb els negocis. És a dir, que aquest tio era el Bill Gates i tots els altres som imbècils. Llavors, se'ns està tractant d'imbècils tantes vegades que és brutal. Ara, jo, per mi, això, i ara vaig al tema que ha dit abans el Jordi, que ens interpel·la a tots, de quines són les prioritats, etc. Abans el Jordi diu, parlem del que és important. Doncs per mi també és important què fem nosaltres amb tot això. A mi el que m'interessa, de veritat, és què fem els catalans.
Parlem del que és important. És una gran frase que ha dit Jordi Barbeta, que podria haver dit la Gemma Galdón perfectament.
No, però...
Jo coincideixo moltes vegades amb la Gemma Galdón.
No, però...
Sobretot quan parla en rigor.
Però si és que a mi m'ha agradat el que ha dit el Jordi. Què és dir? Escolta, què és important? Doncs jo crec que hi ha una cosa que és, a banda de tota la porqueria aquesta que estem traient de Madrid, que ells no assimilen i dissimulen, i estic d'acord, jo crec que hi ha una cosa que és, bueno, i tot això com ens ho anem empassant nosaltres? Perquè, escolta, en aquest esborrent del Mundo hi havia algunes coses que sembla ser que eren veritat, eh? És a dir,
sí, clar,
que el conjunt fos mentida perquè estava fet enganxant coses que el feia que el conjunt fos mentida no vol dir que hi hagués peces que no fossin veritat.
El títol era que Artur Mas tenia el compte a Suïssa. I això ha quedat desmentit.
Deixa'm parlar. Llavors, jo crec que això al final també ens interpel·la a nosaltres què estem fent nosaltres. Per què? Nosaltres anem fent cimeres anticorrupció. Anem fent cimeres anticorrupció pel matí, però per la tarda fem veure que no veiem el que li està passant a Xavier Crespo. O sigui, ho poso com a exemple, vull dir que està molt bé que parlem d'això a Madrid, però a mi el que m'interessa és nosaltres, la nostra col·lectivitat. A mi m'interessa molt més Catalunya que Espanya, al final, per molt que el Barcelona sigui un robatori amb armades, etc. Perquè al final és què estem fent nosaltres com a societat, quin missatge estem donant. I jo crec que al final aquí, en aquesta porqueria que sí, ens ho estem llançant perquè estem en un procés sobiranista, ens estan fent una...
Això és un clàssic.
És un clàssic de la Barbeta per dinamitar les altres intervencions, sí, perquè com us heu fixat, mai intervé quan... El telèfon mai sona quan intervé.
Que truca des del 2.
Truca des del 2, sí. No, llavors, el que vull dir... El que vull dir, acabo, és que, escolta... I poso el Xavier Crespo com a exemple, com en podria posar molts altres. Escolta, quan es posa la mà al foc el president de la Generalitat, el conseller Felip Puig per Xavier Crespo, etc., pel matí, i després es fa una cimera anticorrupció, escolta, alguna cosa grinyola de com estem nosaltres gestionant tot el que ens està passant.
Andreu Maia i em vaig al Corte Inglés.
A veure, breument, és a dir, continuo insistint amb la idea, hem de fer net. I hem
sí,
de fer net.
No és veritat, no és veritat, Andreu, no
sí,
fem
sí,
net.
Sí, home, però ho dic, perquè... O la gent que en aquests moments governa no només la societat política, sinó l'econòmica de tot tipus, no canvia de regles de joc, no canvia de costums de com es fan les coses, o no se n'en sortirem, i ho dic de debò, eh? És dir, perquè la crisi social latent a casa nostra doncs, pot provocar doncs, explosions incontrolables si no tenim allò que es diu credibilitat en les institucions. I per això vol dir transparència, transparència, transparència. I hem de posar focus, i hem d'assumir, no hem de matar el missatger, i perdona'm Jordi, no hem de matar el missatger, hem d'assumir nosaltres, i serem nosaltres els primers doncs, d'intentar explicar doncs, de que no potser fem totes les coses bé, i assumir en el camp de la política un llistó molt alt que a la mínima sortim. I ho dic així, perquè si no ho fem, tot això que hem discutit avui, després el que ha dit l'Ernest, que el Xavier Crespo continuï president no sé quina comissió del Parlament de Catalunya, no serveix de res.
On s'ha d'afirmar?
No, no, però
s'ho ha d'afirmar el president de la Generalitat, que pari de dir de fer net, que pari de dir que fem net i que comenci fent net ell, perquè és que la credibilitat en aquests moments és zero. Zero. O sigui, la foto de l'helicòpter del Xavier Crespo no cal que la discutim més, i per tant, o s'actua ja, o parem de fer cimeres i parem d'enganyar la gent. És això. Llavors,
que a Madrid... És que per ara, fins ara, jo, el que he llegit del senyor Xavier Crespo és que el suborn del qual se li acusa, o se li imputa, més aviat, és per un rellotge i un viatge a Rússia.
No, Jordi...
Diu, clar, és a dir,
el tema
és, si és, això és així, no, Jordi, ell ja és apaga i vamonos.
El tema del senyor Xavier Crespo no és el rus, sinó és el tema sanitari. Parlem seriosament. És un altre tema que està involucrat. No, home.
Sí, però amb el tema sanitari no important està pels russos, eh?
Ja ho sé, ja ho sé. Però el problema és l'altre, és com el tema d'Innova, el senyor Manté i el senyor Prat.
L'altre crec que ja...
No és el tema d'Innova, és tot el tema de la sociovergència que ha hagut en el tema sanitari en aquest país. Aquest és el tema. Sí, com tot es comunica, com el senyor Martorell, que quina casualitat, doncs està el Barça i està Convergència, i tot es comunica, doncs s'ha de fer, però molt net i
ràpid.
Però
no fem net, no fem net, és mentida.
Són les 9 i 35 minuts. Dia fantàstic, i em sembla que comença la setmana fantàstica, no sé si ho explicarà la Noemí. Hola, Noemí, bon dia.
Hola, bon divendres a tothom.
Aviam.
Avui comencem el mes de març i també comença la setmana fantàstica. Hi trobareu grans descomptes en moda de primavera i també el més nou en accessoris de moda al millor preu. I a la Setmana Fantàstica del Corte Inglés també us podreu beneficiar dels descomptes en electrònica, roba per la llar i grans promocions també en telefonia, videojocs i joguines. I ja passem directament a l'agenda del cap de setmana. Avui, a les 7 del vespre, al Corte Inglés del Portal de l'Àngel, conferència Caballos Mensajeros de Paz, a càrrec de la coach Martín D. I a Sabadell, a 7:45 del vespre, es presentarà el Rally de la Llana, una prova de vehicles clàssics que recorreran diversos municipis. L'entrada és lliure. I recordeu que pels peques, demà continuen els dissabtes de conte del Corte Inglés del Portal de l'Àngel, Sabadell i Tarragona, amb fantàstiques històries i nous contes a 1:45 del migdia. I al Corte Inglés de Cornellà, dissabte, al matí i a la tarda, ens esperen els contes de la Rosa Fiter i el seu espectacle Pessic de Contes. Ah, i no oblideu l'escola de sardanes del Corte Inglés per nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. Ja els podeu inscriure gratuïtament a les plantes infantils de tots els centres del Corte Inglés. Doncs res més, seguiu-nos al Facebook i que tingueu molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Fills et demanen a crits que els apuntis a les estades de l'estiu Esteu. Es divertiran i aprendran amb classes i activitats relacionades amb idiomes, esports, música, natura, astronomia, cinema...
L'estiu Esteu. Apunta'ls del 26 de febrer al 19 de març al 012 o a xenescat.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya.
Que comenci el joc! Per 10.000 euros pots dir-me quins objectes corresponen als següents sons?
Despertador de piles.
Sí!
Cullereta de cafè en una tassa de porcellana xinesa.
Fantàstic!
Jo diria que és plantavent.
Sí, és plantavent.
De ratafar-me daus, n'estic segura, perquè a mi m'alleuja quan tinc restrenyiment. És plantavent amb plantago bata.
Plantavent?
Plantavent, pols efervescent, alleuja els símptomes del restrenyiment. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el vostre farmacèutic.
Coffee time.
Això és viure el cafè. Gaudir de tota l'aroma i sabor d'una cafetera de Bonka. En la millor companyia.
Hola.
I tu, el veus? On vius? Bonka, de Nestlé. I si t'agrada la cançó, descarrega-te-la gratis a bonka.es.
Vinga, vinga, molta! Vinga, home! Si no avances, per què consumir energia? Stop per estar a la gamma EHDi de Peugeot. Consumeix menys i estalvia més. Et donem 6.000 euros pel teu cotxe antic i 1.000 més amb el Pla PIB finançant-lo amb Banc PSA Finance. Només fins a final de mes. Informa't a Peugeot.es o a la xarxa de concessionaris.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor la fruita més apetitosa del nostre país.
I varietats importades des dels seus llocs d'origen.
En el moment òptim de consum i sempre al millor preu.
Ara tens taronges a només 89 cèntims al quilo.
I kiwi ibèric madur en terrines d'un quilo a 1,69 euros.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Perquè a Disneyland no havíem sentit mai tant... Ni tant...
Disneyland París estén el seu 20è aniversari. No esperis més. Fes la reserva la setmana màgica de viatges El Corte Inglés només fins al 6 de març i tindràs fins a un 20% de descompte. Pregunta pels dinars i sopars gratis. I els menors de 7 anys tenen estada i vols gratis. A més, ho podràs pagar en 10 mesos. Consulta condicions. Vine a Disneyland París amb viatges El Corte Inglés. Finançament subjecte a l'aprovació de financiera El Corte Inglés EFCSA.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 39 minuts amb Ernest Folch, Jordi Bosch, Jordi Barbeta i Andreu Maiai avui a la tertúlia del Món RQ. Per cert, m'he quedat de pasta de moniato amb la mena de cares de Belmez del Consell d'Estat. José Manuel Ramay Becaria... No, dic per què, perdona. El Consell d'Estat... va aprovar ahir el dictamen on diu que hi ha prous motius jurídics per recórrer la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya. De fet, insta al govern espanyol, que avui podria aprovar el Consell de Ministres a la barra constitucional. Romay Becaria, Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, Zapatero hi és com a condició d'expresident del govern, María Teresa Fernández de la Vega, Isabel Tocino, Ana Palacio, José María Michavila... I si vas tirant, des de Miguel Ángel Fernández d'Ordóñez, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla...
Aznar, no?
Alsina.
Què dius, perdona'm?
No, Landelino Lavilla, Alsina, sí. Aquí la deien Alsina.
Alsina.
Sí.
De Lleida.
Però la sí, senyor. Alcinat, no? Escolta, la Maria, una anècdota perquè vegis, sé per on vas, no? Que vas com si això fos el Museu de Cera o el Museu de los Horrores, no?
No, perdona, com deia, intereconomia, però, intereconomia, sí. Els elementos de elefantes.
Sí, mira, perquè vegis, quan la Maria Teresa Fernández de la Vega va passar al Consell d'Estat, quan va deixar de ser vicepresidenta del govern, això està tassat, com tu dius, hi ha un número concret de consellers, no pot ser etern. Va tenir que plegar un senyor... que tenia 90 i pico d'anys, que jurista important, etc, per donar-li plaça, li van dir, home, ja portes molts anys, 90 i pico. Saps què l'havia anomenat, aquest senyor?
Sí.
Francisco Franco Bahamonde. Sona.
Sí, això m'ha sigut una mica.
Sí, era un general.
Bueno. Sí, havia estat allà, es va quedar allà i ningú va preguntar. Ningú va preguntar i mira, va anar, mira, escolta, ningú es va queixar, ell el primer, no?
Com el rei, no? El rei també el va anomenar Francisco Franco.
Bueno, el va anomenar Francisco Franco, però evidentment...
I tampoc es va queixar.
Evidentment, tampoc brillant aportació. També és cert que també va haver una Constitució que vam dir que es podia quedar, no?
Sí,
però,
sí, sí.
A veure, per posar el seu tema. És a dir, una mica, a veure, aquest és un organisme estrany, perquè té un paper estrany, no s'ha sapigut, és un organisme heredat de fa probablement més de 100 anys, i que, per tant, té un paper estrany perquè és consultiu, però després el govern fa el que li passa pels nassos, saps? És a dir, que em sembla que seria una manera fins i tot d'estalviar.
Ah, sí.
Si l'eliminéssim, vull dir?
No, jo estic d'acord amb el Jordi, però jo també ara obriria una altra via, que és... A mi, quan has recitat tot això, Jordi, el que m'ha vingut al cap és en quin punt ens trobem en el procés, En quin punt ens trobem? Perquè jo crec que ara, aquesta setmana, ha passat una cosa positiva molt important i una altra negativa. Jo crec que tothom ha vist la positiva. La positiva és que al PSC hi ha un intent de sortir de l'adolescència i de fer-se gran. Hi ha un intent. I que han fet un pas endavant brutal, 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 que és intentar fer-se grans, intentar començar a tenir opinió pròpia. El per què ho han fet, que ho han fet perquè estan desesperats, ho han fet... No vull entrar en les motivacions. El que sé és que ho han fet, per fi. Una cosa que se'ls demanava. I, per cert, molta gent que li demanava sempre això no han estat després gaire generosos a l'hora de reconèixer-li. O sigui, jo crec que també toca generositat. I la segona cosa, per mi, la negativa és... Escolta, al final... I ha passat una cosa molt important d'aquesta història, que és que el dret a decidir, o perquè hi hagi diàleg el dret a decidir, que és una cosa molt més suau, això ha estat tombat de forma implacable en seu parlamentària, a més, amb notari parlamentari. Això s'ha tombat. Llavors la meva pregunta ara és, i el següent pas quin és? Perquè
Ara ja queda clar que ja ho sabíem, però ara ja tenim la certificació parlamentària, no que a Madrid no es parlarà el dret a decidir, sinó que no es pot ni dialogar sobre això. Sí, sí. I per tant, ara ja queda clar, una vegada més, ja ho sabíem, que topem una vegada més contra la paret, com ens ha passat amb l'Estatut, com ens ha passat amb tantes coses. Ara tornem a petar contra la paret. I ara tornem cap aquí. La meva pregunta és... I ara, dues preguntes. Des del punt de vista de governabilitat, ara Convergència té una sortida amb el PSC, ara que el PSC fa aquest moviment? I segona, des del punt de vista del procés, què és ara? És un bucle? Anem cap a Catalunya, tornem a Madrid, ens estavellem, tornem a Catalunya, tornem a Madrid i ens estavellem. Sí, el bucle aquest quants anys durarà? Mentre tenia una crisi, no tenim diners, les farmàcies no les paga ni quisqui. Sí, tot aquest bucle, què és? Que anem fent voltes i anem topant com una baldufa?
És un conflicte. Permeti-me ja, jo, sisplau.
És un conflicte. Ah, no, però i què? I el següent pas?
Jo, amb això del Consell d'Estat volia dir que, per exemple, a Jordi Pujol li van oferir ser-hi i no va declinar la proposta. Bueno, són expresidents o persones que han tingut alguna responsabilitat. Bueno, jo crec que és un organisme consultiu. I a mi no... A mi, diguem-ne, aquí el que hi ha és una... Crec que és una decisió política, una intenció política per part del govern espanyol. Primer, de que el tema català li va bé, al PP, al govern del PP li va bé, diguem-ne, parlar de la Unitat d'Espanya, parlar d'altres coses, que li... inoportunen més, la crisi econòmica, la Barcelona, etc. I que, per tant, primer van dir, no farem cas, i ara diuen, no, hem de fer cas, perquè si se'n parla d'això, no se'n parla tant de l'altre. Dit això, jo estic d'acord amb l'Ernest Folk, per una vegada, sense que serveixi de president, de president.
President.
De que la votació de l'altre dia al Congrés dels Diputats és greu, eh? És greu i estic francament preocupat perquè, vaja, no confiàvem gaire en el PSOE, no? Però tant com per negar-se al diàleg, és a dir, tant com per prohibir a Rajoy parlar de facto, han prohibit al Rajoy que parli amb el Mas de la consulta. Ostres, és a dir, el mur aquest és brutal, no? És una pedra, no? I això... Doncs, bueno, em sembla que el president Pujol que deia, escolta, quan el riu, diguem-ne, no ja està obstaculitzat, doncs es desborda, no? I va per una altra banda.
Jo no sé com... No, però què fem ara? Què fem amb el bucle? Però què fem amb el bucle?
Tenim el 78% dels catalans amb una idea i el 78% dels espanyols amb una altra.
Sí, sí, si em permeteu contestar a l'Ernest, què fem? Doncs el guarisme no és ni 71 ni 87, és 107. Això és el que hem de fer. Aquesta és la primera cosa que hem de fer, 107. Jo ho vaig repetint des de fa 3 mesos, això. I si allò que es va portar al Congrés dels Diputats s'hagués portat al Parlament de Catalunya, seríem 107. I per tant, doncs, hem d'entendre que o som el suficientment forts aquí per continuar, i mira per on, avui he sentit en Basté que parlava, ha posat la veu, doncs, de Paulino Rivero.
Sí, sí.
Hombre, no està gens malament, és a dir, eh? Ja sabem que això no és l'Estat, però és un president d'una comunitat i que doncs, també intervé en la política doncs, espanyola. Per tant, la primera cosa que hem de fer és que nosaltres aquí hem de fer allò que es diu gruix. I ara hem d'intentar consolidar 107. Això és la primera cosa. I segon, mirar el que passa a Espanya, perquè a Espanya passen moltes coses.
No hi ha temps, Andreu, no hi ha temps de gruix ni de no gruix. Estem en un bucle, hi ha una crisi brutal. No, per tant,
jo us he dit què penso. Ara em responc a aquella pregunta.
Però les coses hem de fer bé, no de pressa.
I només hi ha una solució, que és eleccions. Si només hi ha una... Aquest govern no té més recorregut. Si és que no té més... Què farem? Ens anem estavellant?
Sí, què vol dir que ens estem estavellant, home?
Llavors, una pregunta. Si torna a haver eleccions i torna a passar el mateix que ha passat en les últimes eleccions, que potser és que ara...
Les eleccions per què?
Són unes eleccions constituents, aquestes. Són unes eleccions ja...
Per tant, de Convergència i Unió...
Però no ara...
O potser més gent. I per una altra banda, potser també tot el PSOE i el PSC trencats.
Això es trencarà tot, això ja ho sabem. Es trencarà Convergència i Unió i el PSC, tot això es trencarà. El mapa polític català és com un volcà a punt d'esclatar.
Per això dic eleccions, perquè ja no representa la gent, ja. No representa la gent.
Doncs un moment...
No, home, sí que representa la gent, el que passa que la gent ha canviat d'opinió.
I de seguida parlem. Ara que deies parlaves del PSC, del PSOE i tal, d'aquí uns moments, aprofitant que, a més, el...
Pisuerga passa per Valladolid?
Efectivament. I el Burca per Lleida, parlem amb el seu alcalde, Àngel Ros. D'aquí uns moments, el món arreglat.
El perquè de tot plegat.
9 minuts i les 10 en punt del matí. A aquesta hora saludem o incorporem a la tertúlia l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Alcalde, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Ja ha derogat l'ordenança que prohibeix l'ús del burca en espais públics a Lleida o no?
Bueno, l'ha derogada, entre cometes, l'ha decretat la seva derogació al Tribunal Suprem. Encara no tenim la comunicació oficial, per tant no hi hem fet res, però caldrà acatar aquesta sentència encara que no la compartim gens.
Aviam, el Suprem considera que l'Ajuntament de Lleida vulnera el dret a la llibertat religiosa, volem posar límits amb la indumentària i també li retreu que s'extralimiti en les seves competències. Evidentment, vostè, com tanta altra gent, no ho veu així, esclar.
No, efectivament, el tema que podria ser més discutible és el d'entrar en competències que no són municipals. Els ajuntaments no fem lleis, però sí ordenances, i en aquest cas això afecta l'ordenança de civisme i convivència, i ho veiem circunscrit, a més, a espais públics municipals, amb la qual clarament hi som competents. Per tant, però en tot cas aquí podria ser discutible. El que per mi no ho és que el Suprem parli de llibertat religiosa, parli de que no s'obliga cap dona a portar-ho, etc. Bé, per nosaltres crec que sí que hi ha una situació doncs de no llibertat, de pèrdua de llibertat, que afecta la dignitat de la dona, i que realment el burca és un símbol, per mi, de no igualtat home-dona.
El Suprem considera que aquesta prohibició podria provocar l'enclaustrament de les dones en el seu entorn familiar per no sortir de casa sense vel. Primer, vaja, és a dir, malament rai, si la conseqüència és aquesta.
Això és una tonteria. Per tant, això és una teoria que es va inventar alguns.
Aquesta una, i l'altra és si realment això ha passat, perquè, és clar, l'ordenança ja fa mesos que circula.
Sí, i no ha passat res a la ciutat, no ha passat res. He de dir que abans es veien més burques que pel carrer que els que es veuen ara. No s'ha multat, no s'ha hagut de sancionar, però jo crec que això és un element doncs, en positiu de l'ordenança. El fet real és que han disminuït els que es veien també pel carrer. Crec que hi ha hagut un procés d'integració molt raonable, i això que hi ha comunitats més fàcils d'integrar que altres, no? Però realment no, l'ordenança en vigor no ha generat cap situació justament d'alarma social.
Després del debat públic que evidentment va generar i que evidentment la resolució ara del Suprem continuarà fent generar aquest debat, a Catalunya estem preparats perquè sigui el Parlament qui legisli el tema?
Bé, el Suprem obre, de fet, dues vies, no? Parla de que algú amb capacitat legislativa, tipus un Parlament autonòmic, o evidentment les Corts Generals poden legislar-ho i llavors no hi hauria un buit legal en aquest sentit. És una de les opcions, evidentment és una de les opcions, i l'altra opció és que nosaltres estem estudiant també el presentar un recurs constitucional envers aquesta, bueno, aquesta opinió, aquest fallo del Suprem.
Jo, alcalde, li he de dir personalment, em sembla que les seves declaracions són extraordinàriament assenyades. Jo crec que aquí no estem parlant de llibertat religiosa, jo crec que aquí estem parlant de llibertat dels drets de la dona. Si volem igualtat entre home i dona, si volem parlar de llibertats i d'igualtats, el que no es pot fer és deslegitimar-ho a través d'una presumpta llibertat religiosa, perquè si la llibertat religiosa és que una dona vagi absolutament tapada, i ja no li parlo aquí d'un segon element, que és el tema de la seguretat, que és que aviam si haurem de poder anar tots pel carrer amb la cara tapada i no m'hi ensenyant els ulls.
Efectivament, jo crec que el principi de llibertat de la dona, igualtat o dona, està per damunt fins i tot de conceptes com els de llibertat religiosa.
Sí, però aquí és un tema molt curiós, perquè llavors si els hi preguntes amb elles no estan d'acord amb el concepte de llibertat de la dona que els hi apliquem nosaltres, eh? O sigui que, sí que elles, diguem-ne, i això s'han fet molts reportatges, diguem, semblaria que en la majoria de casos el burca no és forçat. No és forçat. És a dir, o dit d'una altra manera, que el porten contentes al burca. És a dir, que nosaltres, el que vull dir és una reflexió, és una reflexió curiosa que nosaltres els estem aplicant un pensament a ells que ells llavors, l'afectat, per dir-ho així, que és la dona que porta el burca, no comparteix amb nosaltres. I, per tant, el concepte de llibertat, per mi, és més difícil d'aplicar.
No comparteix perquè està abduïda.
Bueno,
això és així.
Això ho dius tu.
No, ho dic jo. Sí, ho dic jo i ho sostinc. Sí, sí, sí. I
jo crec que no... Vaja, jo he estat en una platja de país àrab, en el que a 50 graus de temperatura, en el que els homes estan amb trajos de bany i les dones tapades fins al capdamunt. I si això és un acte de llibertat, doncs jo no m'ho passo. I llavors, jo crec que el debat ha de ser en defensa de la dignitat de les persones. No de la seguretat, perquè amb la seguretat és molt complicat. No, i arries amb els cascos i amb els d'allò.
L'abduïment, la teoria de l'abduïment...
El burca és una imposició només a les dones. I, per tant, jo crec que... Jo no sé si amb una ordenança municipal n'hi ha prou, però, si no, hi hauria d'haver una legislació en la que el valor de la dignitat i de la igualtat s'imposi.
Aviam, vull sentir l'alcalde de Lleida, sap què opina del que ha sentit de l'Ernest Folk i del Jordi Barbeta, alcalde.
Sí, no, jo volia comentar que, efectivament, és un tema de que no hi ha una llibertat efectiva a l'hora de portar-ho, perquè hi ha un condicionant cultural. Els condicionants culturals, si intentem superar-los amb comportaments individuals, no ho assolirem mai. És la societat en el seu conjunt, col·lectivament, que fa superar comportaments individuals que atenten contra la llibertat. Per tant, si ho preguntem una a una a les dones que ho porten, òbviament obtindrem una resposta sempre de que es porti en plena llibertat. Però crec que és la societat la que supera aquest concepte.
Andreu.
A veure, una persona que sempre porta el burca no és lliure. La llibertat és que en un moment determinat tu el puguis portar i en un altre, això. I per tant, quan una persona sempre doncs, està fent el mateix, no té llibertat per fer una altra cosa. Aquest és un principi. Dos, estem parlant aquí d'espai públic. I en l'espai públic, i no cal dir, amb edificis municipals, l'Ajuntament hauria de ser competent i l'Ajuntament ha d'establir la norma en la qual no hi ha ni tolerància, ni llibertat, ni el que no sigui la que tots ens dotem. I, per tant, jo crec que aquí hauríem de ser contundents, perquè si no, si això ens contaminarà a les universitats, a les escoles, als hospitals, a les piscines, a tot arreu, no?
Però llavors jo tinc una pregunta, Andreu. Sí. Llavors, en nom de la llibertat i de la igualtat, podem demanar des de dalt que l'Església incorpori la dona en els seus òrgans de govern? No ho dic perquè clar, també, o això només afecta una religió, perquè també és humiliant, no? Que dius, la dona no governa l'Església...
No, el que podem fer és no donar-li subvenció, sinó respecte a determinat tipus de lleis i d'igualtat, per exemple. Podem fer això, no?
Hi ha graduacions, és a dir, jo quan era petit... ja tinc una edat, però no sóc gran, jo considero... La meva mare no podia obrir un compte corrent. Necessitava l'autorització del meu pare. Sí, perquè era el cabeza de família, que es deia. Sí,
no, això no fa tant temps.
No, exacte, és el que vull dir. No
I el passaport.
I el passaport.
I el DNI i posava sus labores, a la dona.
I fins i tot, me sembla que hi havia unes eleccions de procurador en Cortes, que era pels cabezas de família i tot això. És a dir, i insisteixo el de la compte, perquè és molt gros. És a dir, diríem, aquesta és una lluita en la que, diríem, hi ha dos línies paral·leles. La religiosa, la dels costums vinculades a les posicions més integristes de determinades religions, i després tot el procés d'igualtat home-dona, no? I, per tant, aquí conflueixen aquestes coses. A mi em dóna la impressió que cada cosa té la seva graduació i la seva importància, però que persones siguin abduïdes, que estic d'acord, siguin perquè... la pressió social no els hi permetria una altra actitud. És un tema de llibertat. No, quan dius, hi ha dones musulmanes que diuen, estic d'acord en portar-ho, però és que probablement no tenen una alternativa, no posar-ho d'encaix social, familiar. És evident, és un tema que s'ha d'abordar. Jo només em quedo amb una part positiva del tema, i és que en un moment donat aquesta sentència, que a mi em sembla que és preocupant, però obre la porta al que hi hagi, diríem, una regulació legislativa més important que una normativa municipal. Per tant, espero que es faci alguna cosa en aquest sentit, a nivell general.
Val, Ernest Folk, breument, a l'Àngel Ros una pregunta, vol fer-li.
Tinc una pregunta pel senyor alcalde, que ell, diguem-ne, per dir-ho així, el que fa és defensar els drets de la dona respecte a una qüestió de la convivència a Lleida. Però jo li faig una pregunta una mica més general, que és, nosaltres ara veurem com s'escull un papa amb 135 cardenals. Vostè... Però ja, vostè, quina opinió li mereix que en aquest conclave, per exemple, no hi hagi cap dona? També, des del punt de vista de la igualtat, això també li genera un conflicte a vostè?
Clar, és evident, i hem d'anar molt, molt més enrere, és a dir, jo soc dels que defensen que les dones haurien de poder ocupar tots els ministeris de l'Església, des de ser, evidentment, rector d'una parròquia, rectora d'una parròquia, sempre ho he defensat, com també he defensat que els casats puguin ser ordenats sacerdot, no? Jo crec que l'Església algun dia evolucionarà en aquest sentit, sens dubte, però tornant al burca, crec que no és un tema religiós, sinó un tema d'igualtat. No?
De la dignitat humana.
Escolta, vull canviar i hem d'acabar. Amb el tema, perquè són les 10 i 3 minuts i hauríem d'estar en horari de butlletí. Deixi'm preguntar-li pel PSC i pel PSOE, no me'n puc escapar, perquè aquest matí, ja ho he dit, no reconec el Pere Navarro, almenys el de fa 3 setmanes, el de fa un mes, el veig transformat amb les declaracions que està fent sobre el dret a decidir. Jo li pregunto, què li sembla l'actitud presa per Carme Chacón en tot plegat? I el PSOE?
Bueno, jo crec que, si em deixo primer, en Pere Navarro crec que està tenint una posició excel·lent, exquisita en aquests moments, no? I la Carme Chacón, doncs, està actuant amb la seva coherència, ella va defensar que no estava pel dret a decidir, i bé, és algo que hem aprovat dintre del PSC, no? És obvi que hi ha una discrepància amb el PSOE, i ella aquí té un conflicte, diguem-ne, de consciència com a tal, que jo el respecto, no comparteixo, però el respecto, evidentment.
Chacón ha d'escollir entre el PSC o el PSOE? És a dir, entre el pare i la mare o no?
Hauria de ser bo que no hagués d'escollir entre el PSC i el PSOE. Jo crec que hem de ser capaços d'arribar, de tornar a fer ponts i d'arribar a un acord, però clar, un acord sobre bases diferents de les que teníem, és a dir, sobre la base de que som dos partits i que tenim la nostra identitat pròpia arreu, inclòs el Congrés dels Diputats.
Vostè va ser l'artífex de l'acord amb el Bustos, que l'estiu del 2011 descartava la creació d'un grup propi al Congrés, del PSC, i obria la porta a la possibilitat de votar diferent en casos excepcionals. Era això?
Bueno, no ho descartàvem, ho ajornàvem d'alguna manera, és a dir, en el proper congrés del partit jo crec que es tornarà i tornarem a plantejar aquest tema, però de moment, durant aquest període, estem assolint lo de la veu pròpia. Sense haver arribat a l'acord amb el PSOE, la votació de l'altre dia al Congrés dels Diputats va ser veu pròpia, no? Ja va ser assolir la veu pròpia. Ara ho hem de formalitzar amb un acord amb el PSOE.
I una última pregunta. Li pregunto pel que va dir ahir Pere Navarro a l'Agència EFE, és a dir, que una persona que no està d'acord amb algun dels argumentaris del programa electoral no es pot presentar com a líder d'aquell partit per unes eleccions. Vostè està d'acord?
Bueno, és coherent això, sí, jo crec que és coherent. El que sí que també s'ha de preservar sempre és que dintre del PSC hi ha hagut el que ni diem diferents sensibilitats, ànimes, etc. No? I en moltes ocasions jo he estat amb discrepància en determinats posicionaments. Ara és evident que quan encapçales una llista, doncs amb els aspectes troncals del teu partit, doncs ja has d'estar d'acord.
Per tant, el que hauria de fer, segons vostè, Carme Chacón, és inscriure's a la Federació Madrilenya, per exemple, i que llavors des d'allà presentar-se a les eleccions, a la presidència de l'Estat?
Insisteixo, espero que no. Jo desitjaria que la Carme Chacón seguís en el PSC, per descomptat crec que ha de seguir sent diputada, però a més doncs, que fóssim capaços d'arribar aquí a un punt d'acord amb aquest tema. En el fons és
però és difícil perquè ja he dit que no.
Catalunya-Espanya. Sí, però fixi's, la relació Catalunya-Espanya, que és on hi ha el problema, té un reflexe pur i dur, que és la relació PSC-PSOE. O sigui, hi ha un paral·lel claríssim entre les dues coses. Tenim que anar al fons del problema, i potser anant al fons del problema trobarem acords.
Molt bé. Li agraeixo, alcalde, que ens hagi acompanyat. Per cert, no sé si sap el que deia el seu informe, avui que hem parlat molt una altra vegada d'investigacions, el que deia el seu informe quan va ser investigat pel seu propi partit.
No sé si és sobre el meu propi partit, en qualsevol dels casos. Crec que no va ser objecte d'escoltes, crec, sinó d'elaborar algun informe sobre mi, però no el conec, no el tinc.
Sobre vostè? De quin tipus?
Bueno, jo crec que més aviat deu ser algun informe de caire patrimonial, laboral, etc. Això és els inputs que
té alguna avellaner, alcalde?
No tinc cap avellaner, no.
Que dolent que és, Ferreta. Que dolent que. Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies, molt bon dia a tots.
Gràcies, bon dia. Àngel Ros, alcalde de Lleida, avui al Món a RAC1, Ernest Folch, Jordi Barbeta, Jordi Bosch i Andreu Maià, i a tots quatre i a tots cinc, amb l'alcalde en aquests últims minuts en el programa. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies.
el per què de tot plegat.